Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Prop de 300 persones s'han reunit aquest dijous a la plaça de Lluís Millet per reclamar la fi del genocidi a Gaza, una acció organitzada per la plataforma Sant Cugat en Palestina i en la qual també s'ha demanat amb la lectura d'un manifest que s'acabi el setge a Gaza, l'embargament d'armes i la ruptura de les relacions amb Israel, així com el boicot a les empreses còmplices d'Israel. La plataforma Sant Cugat en Palestina, a més, ha mostrat tot el seu suport a la flotilla. La Floresta posarà en marxa pròximament la prova pilot d'àpats en companyia, una iniciativa que oferirà a 14 persones d'edat avançada dinar en companyia un o dos dies a la setmana a l'espai més 60 del centre sociosanitari del barri. El projecte és la segona fase de la proposta Àpats a domicili, que arrencava el passat mes de febrer. Durant el Consell de Barri de la Floresta, que ha tingut lloc aquest dijous, la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, ha presentat la iniciativa i ha donat detalls de com es farà la tria de persones usuàries. La CUP Sant Cugat ha habilitat una bústia al seu web per recollir el testimoni d'aquelles persones que tinguin algun problema relacionat amb el padró. Tal com ha explicat la regidora cupaire Ariadna Sierra en roda de premsa mitjançant aquesta eina, totes les denúncies i requeriments que rebin seran estudiats amb el suport de l'àrea jurídica de la CUP Nacional. Així, amb aquest recurs, la CUP ofereix acompanyament a aquelles persones que trobin algun impediment a l'hora d'empadronar-se al municipi. A més, l'eina s'anirà implementant als altres municipis del territori català que ho necessitin. L'acció respon a les recents declaracions per part de Junts respecte a la sospita de proliferació d'empadronaments fraudulents a la ciutat. Unes declaracions que el portaveu de la CUP a Sant Cugat, Marco Cimarro, considera que s'han fet per generar pànic i alarma social. Sant Cugat s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat, que té lloc entre el 16 i el 22 de setembre, amb el lema Combina i Mou-te. L'Ajuntament, amb la col·laboració de diverses entitats, ha organitzat una desena d'activitats amb l'objectiu de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. La tradicional pedalada popular, una lectura de contes i un circuit de seguretat viària amb karts són algunes de les propostes més destacades. El júnior acollirà la Copa de la Reina d'Hoquei Herba de 2026, del 24 al 26 d'abril, i d'aquesta manera commemorarà els 100 anys de la secció d'Hoquei Herba del Club Sant Cugatenc. I amb aquest apunt esportiu acabem per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria.
Cada tarda, de 4 a 7... Connectats.
En l'estrena de la nova temporada, coincidint amb l'adeu a les vacances, des de Sabadell ens van recordar que hi ha vacances que guanyen un valor especial. Són les Vacances en Pau, un programa en què famílies catalanes acullen nens sahrauís que viuen en camps de refugiats a Algèria. Vam conèixer l'experiència de la Isabel López, mare d'acollida. I si sou consumidors de sèries i acostumeu a fer maratons de visionat, és molt probable que us preocupi el fet d'oblidar el que heu vist. Per què passa això? Des de Badalona, Anna Clara va conversar amb Helena Neira, investigadora del grup Game, que ens va donar resposta a aquest interrogant. I acabarem a Castellà, on han reconegut la tasca del passebrista Jaume Muntada amb la medalla de la Vila, concedida a aquesta festa major. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Com com podeu comprovar, avui és dia de tornar de la rutina per a pràcticament tothom. Els nens ja tornen a l'escola i els adults a la feina. Les vacances queden una mica lluny ja, però per al Connectats volem recuperar l'experiència que ha viscut una sabadellenca aquest estiu. Ella es diu Isabel López i ha estat una de les participants del programa Vacances en Pau, unes jornades en què famílies catalanes acullen nens sahrauís que viuen en camps de refugiats a Algèria. Fa més de 15 anys que s'organitza i Vallès Wilaya és l'entitat que s'encarrega de gestionar-ho al Vallès Occidental. Ara en sabrem més detalls. Ho fem de la mà de la Júlia Ramon. Molt bona tarda, Júlia.
Bona tarda. La Isabel López és una veïna que aquest any ha acollit un nen saharaui que ha vingut dins el programa Vacances en Pau. Aquesta, però, no és la seva primera experiència, sinó que va començar a fer-ho ja el 2023. Ara ens ho explicarà tot plegat ella mateixa perquè la tenim al telèfon. Molt bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda.
Aquest estiu has decidit acollir un nen saharaui. És nen o és nena?
És nen.
Molt bé. I com ha anat aquesta experiència? Com han estat aquests dies?
Doncs molt bé. Ha sigut una experiència molt bona. Ja el coneixíem, perquè és el mateix nen que teníem l'any passat, però aquest any sí que hem fet una cosa que no havíem fet abans, que era anar a veure tota la meva família, perquè jo soc d'Andalusia, amb ell. I ha estat molt bé, la veritat que sí.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, quin viatge que heu fet, no?
Sí, unes quantes hores de cotxe, però bueno, molt bé, molt bé.
Tot sigui això, perquè Vacances en Pau és un programa que el que pretén és donar un respir, no, als nens, als infants que estan en camps de refugiats d'Algèria amb unes condicions molt precàries, doncs els pretén donar un respir portant-los aquí on tenen una família d'acollida, doncs que això, els doni doncs refrescos, piscines, alimentació que ells no tenen a l'abast, molta companyonia, no? I al final, doncs, a banda d'aquest viatge a Andalusia, quines altres activitats heu fet?
Doncs mira, avui, per exemple, tots els nens faran boxa perquè ens, de tant en tant quedem, famílies i demés, i anem al parc, o anem a la piscina, al salting, o sigui, és que fem, no sé, el que faria qualsevol nen d'aquí, vull dir que no... No anem amb tot projectat, però sí que fem les activitats que fa un nen de la seva edat.
Fan això, activitats habituals, però ho viuen com si fos una cosa extraordinària, no? Que els nens aquí potser no li donen tanta importància i per ells és tot un món.
Home, sobretot el fet de coses d'aigua. Sempre que els portes un lloc d'aigua és super per ells. És com, uau. Perquè sobretot és això, és allà l'aigua està molt restringida. I aquí, de fet, el fet de jo he vist, no?, un canvi de només arribar a l'aixeta, no, corre, tanca, de no, ara em puc relaxar i fer una dutxa més llarga. Perquè tu li dius, a veure, que no passa res, pots trigar una mica més. I es nota molt, sobretot és les d'aigua i els parcs de tipus Tibidabo, PortAventura, això flipa molt.
És un Disneyland multiplicat per 10, un parc per amb ells, perquè imagino que això també canvia en funció de l'edat que tenen. Potser els primers, no?, quan arriben per primera vegada, doncs els impacta moltíssim, i en aquest cas, doncs aquest any, amb aquest nen que ja ha vingut alguna vegada a casa vostra, doncs ja està més familiaritzat, ja no li sorprèn tant, ja està una mica més acostumat a tot això.
Home, cada nen també s'ha de dir que és diferent, i tenen cadascú dels seus gustos, vull dir, i el nen que potser li agrada molt a la piscina cada dia... Bueno, a tots els hi agrada.
La piscina és indiscutible.
Piscina i platja, això és... Vaja, no surten de l'aigua. Però sí que hi ha nens, no sé, al meu li agrada molt jugar al futbol. Doncs s'ha fet els seus amics del barri i juguen molt a la plaça, perquè li agrada fer-ho. Uh-huh. I no sé, depèn molt de cada nen. Però sí, bueno, la piscina ja et dic que és comú, però al meu li agrada molt el futbol, doncs pues, jugar amb els mateixos nens del barri i es relaciona molt amb ells. Vull dir que, no sé, hi ha nens que li agrada més, potser, patinar. I clar, tot això allí no, allà no ho fan. Però és que no hi ha carretera. Vull dir, no hi ha un lloc per que puguin patinar.
Clar, perquè us expliquen una mica com és el seu dia a dia o la seva família, per exemple. Vull dir, quins inputs, quines converses manteniu amb ells?
Bueno, els agrada molt que t'interessis, no?, per els seus costums. Això per ells és orgull, també, poder mostrar el que fan ells. Però ells t'expliquen, no sé, potser des de... com cuina, a mi m'explica molt com cuina la mama, o a vegades alguna cosa que jo li poso a menjar. Ah, això m'agrada molt. Li dirà a ma mare que ho faci així, com tu. Aquestes cosetes. El meu, que li agrada molt menjar, perquè això també és un altre. El menjar que arriba allà, potser no, és que no arriba tot el que arriba aquí. La fruita els agrada molt. Desitgen la fruita. Cosetes fresques, que ja potser no arriben tant com haurien d'arribar. Sobretot això, i després, doncs, el meu diu que millor una altra cosa que no sigui pasta.
Ah, sí?
Perquè, clar, sí. Això se la menja igual, però és buit de tot això que no en tinc allà.
Clar.
I, és clar, doncs, pasta, arròs, sí que potser arriba més. Perquè al final...
Sí, són més bàsics.
Exacte. Però tot el que sigui altres coses, millor.
Molt bé. I, bueno. I com ha estat també aquesta integració, no? Vull dir, una vegada un nen ja ha vingut diverses vegades, ja el que dèiem ara, no? Ja està una mica més familiaritzat, ja s'ho coneix una mica més. Però, per exemple, l'any 2023, quan tu vas decidir acollir per primera vegada, com va ser aquest xoc? Pot ser més intercultural, no? També, i a l'hora de comunicació pot ser no era tan fàcil entendre'l o fer-se entendre.
Sí, es nota també per l'edat dels nens, que també es nota molt. Ja tenen 11 anys la majoria i esclar, ja es nota que es desenvolupen d'una altra manera. Però quan són més petits sí que hi ha un xoc, i a més jo vaig tenir una nena i encara més, perquè és com, ostres, això, el menjar... li costava, tot i que la fruita sí, hi havia coses que això no, perquè no el conec, o no ho sé, és com... les mares, per exemple, sempre som com un referent, però de cara als pares, una nena amb la teva parella, en el meu cas, la meva parella, era com, no, fins que es va acostumar que tots dos érem els que l'estaven protegint d'alguna manera, no? I era com que era una nena, l'home no. I si és nen, també es nota que potser la figura paterna d'acollida tingui una mica més de no sé, d'alguna manera d'autoritat.
Sí.
O sigui, que sí que hi ha aquests xocs d'ostres. Però, bueno, poquet a poquet t'expliquen, o et diuen això que se no es fa, o... perquè, clar, ells saben que aquest és un altre món diferent. Però també hi ha coses que els impacten molt.
I, clar, i s'emporten tot de lliçons, no?, coneixements, una altra manera de veure. Quins valors diries que són els que més els marquen quan marxen? Quins diries que són aquestes lliçons, no?, que s'emportaran i que els marcaran de cara quan siguin grans?
Doncs, bueno, el fet molt de veure un altre món, de les possibilitats que aquí hi ha, però, clar, no sé, com a valor, jo crec que són ells els que ens transmeten potser més, perquè tenen un punt de vista molt, molt familiar, els agrada que tothom estigui junt, celebren molt, no sé, nosaltres ens juntem amb els amics i per ells això és una festa.
Exactament.
Per tant, crec que al final els valors es transmeten molt més ells com nens que nosaltres.
Inclús també valora més les coses, no?
Sí, això sí. Bueno, per suposat. És que, de fet, al començament tu veus que un nen que veu coses al carrer a les escombreries i et diu, però això està nou. Per què el llancen? Els impacta molt això a ells.
I tu per què vas decidir acollir? Què et va impulsar a participar en aquest programa?
Doncs jo perquè des de petita coneixia el projecte. Són molts anys els que porten refugiats i ja conec gent de l'edat dels meus pares. No l'havien fet els meus pares, l'havien fet la mare del meu cunyat, però ja coneixia el projecte així. I jo tenia doncs potser 13 o 14 anys. I quan vaig tenir una estabilitat, no, amb la parella i tal, jo ja ho tenia superplantejat, li vaig comentar i em va dir, sí, endavant. I va ser una mica això.
I l'any que ve tens pensat tornar a acollir nens saharauis?
Sí.
Però aquest no podrà ser, no? Perquè aquest ja està al límit, ja és massa gran, no?, per tornar l'any que ve?
No ho tenim clar, això. Aquest any, però bueno, això és que en principi el projecte són 4 anys, però aquest any sembla que potser hi hagi alguna modificació, però no se sap segur. Per tant, nosaltres ho vivim com si fos l'últim d'aquest nen.
Per tant, aquí les emocions i els sentiments estan a flor de pell, eh?
Ui, massa. Ja els hi queden molts poquets dies i jo ja estic una mica així. Ai, se queda poquet.
Farem alguna festa de comiat?
Sí, sempre, bueno, de totes maneres, cada any la fem. Ens juntem tots, els pares d'acollida amb els nens, i sempre fem una petita festa per tothom, i els nens que potser han estat de vacances fora, o doncs sempre reuneixen i s'expliquen entre ells el que han fet, el que no. Nosaltres, també com a pares, d'acollida expliquem la nostra experiència o el que hem fet o això li ha agradat molt. Sempre va molt bé tenir aquesta conversa, no?, entre pares d'acollida i entre ells també, perquè després arriba, ah, mira, doncs ha fet això i no sé què, no sé quantes, i jo li he explicat sempre, no sé, i a ells també els agrada estar junts.
I tant que sí. Doncs Isabel, acabeu de disfrutar molt aquests dies que us queden i tant de bo doncs, l'any que ve pugueu repetir, ja sigui amb ell mateix o amb un altre. Però abans d'acomiadar-nos, posem-li nom, no? A nen d'acollida, com es diu?
Dale.
Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Molts ànims.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I si sou consumidors de sèries i acostumeu a fer maratons de visionat, és molt probable que us preocupi el fet d'oblidar el que heu vist. Per què passa això? Des de Badalona, Anna Clarà va conversar amb Helena Neira, investigadora del grup Game, que ens va donar resposta a aquest interrogant. El 29 d'agost de 1997 va néixer a Califòrnia Netflix, una plataforma que va prometre entreteniment il·limitat i a baix cost. Des d'aleshores, les maratons de sèries i els catàlegs infinits s'han convertit en part del nostre dia a dia. Però què passa realment amb el nostre cervell quan consumim contingut de manera compulsiva i deixem que els algoritmes decideixin per nosaltres? Per respondre a aquestes qüestions, parlem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, investigadora del grup Game. Acompanya la nostra companya, millor dit, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Helena Neira. Què tal, Helena? Com estàs?
Què tal? Com estàs?
Per què oblidem amb tanta facilitat les sèries que veiem en marató?
Bueno, hay varios elementos que afectan mucho al recuerdo que nosotros tenemos de las series. Hay un primer elemento que es la abundancia de contenido que tenemos, porque estamos expuestos a muchísimo contenido cada vez más, ¿no? Ya no solamente el que se estrena en plataformas, sino también todo el que recibimos a través de redes sociales y demás. Luego tenemos también una cuestión que está relacionada con el hecho de que los programas se parecen cada vez más entre sí. Uh-huh. Y de hecho las plataformas nos recomiendan basándose en aquello que nos gusta, con lo cual tienden a servirnos cosas que realmente son muy parecidas. Y luego hay otra cosa que tiene que ver ya no tanto con esa saturación de mercado, con esa saturación de contenido, sino con cómo el maratón afecta a cómo se forma la memoria, cómo se construye el recuerdo. Aquí hay como dos elementos fundamentales que son necesarios que se produzcan para que nosotros recordemos las cosas. El primero es la codificación, es decir, identificar lo que está pasando en la pantalla y asignarle un significado. Y luego el almacenamiento, el cómo nosotros procesamos esa información y la guardamos en un lugar específico para luego recuperar el recuerdo. Esos dos procesos, cuando vemos mucha cosa de golpe, no se produce de manera óptima. Incluso podríamos hablar de un tercer elemento que tiene mucho que ver con aquello que nos decían en el cole de no estudies el día antes del examen.
Sí.
Porque lo que pasa es que la memoria se afianza con el tiempo. Con lo cual, como no transcurre ese tiempo que permite que el recuerdo se aposente bien, lo que ocurre en la práctica es que cuando comparamos las estadísticas de personas que ven en maratón y personas que ven semana a semana, aunque las que ven en maratón el recuerdo inmediato tal vez es más nítido, las mejores estadísticas de recuerdo pasados muchos meses los tienen los que lo ven semana a semana, con lo cual efectivamente lo que nos está provocando el ver series en maratón és que tenim memòria de peix.
Uh-huh. Justament et volia preguntar això, parleu del fenomen de la memòria de peix, ens el podries explicar en detall?
La memòria de peix fundamentalment a lo que alude és un poco aludiendo a esa amnesia anterógrada que tenía Dory, el pececillo de Buscando a Nemo, tiene mucho que ver con hasta qué punto las series que vemos siguiendo este formato, siguiendo esta disciplina, que es el maratón, logran dejarnos un pozo, logran dejarnos un recuerdo. Probablemente si me está escuchando gente que sea millennial o incluso antes que los millennials, los que vinieron antes, como yo, la generación X, una época en la que había muchas menos series, esas personas son capaces de recordar con mucha nitidez las series que vieron cuando eran jóvenes. Y sin embargo, ahora que están viendo mucho más, no son capaces de identificar muchas veces las tramas. Eso tiene que ver, en primer lugar, por una cuestión de sobreabundancia, uh-huh. Es decir, hay demasiados estrenos y demasiadas cosas. Y luego, en segundo lugar, este mecanismo que te acabo de explicar de que la memoria no es capaz de construirse suficientemente bien. De hecho, las plataformas, gran parte de las series de plataforma, están pensadas como si fuesen fast food. Es decir, están pensadas para comérselas muy rápido, pero digerirlas igual de rápido. Y entonces son series que no dejan huella, que no te invitan a reflexionar. De hecho, yo echo en falta, y creo que conmigo mucha gente, ese momento en el que nosotros comentábamos las series. Uh-huh. A lo mejor no cuando la veíamos semana a semana, ¿no? Pero cuando se han producido estos fenómenos globales, como por ejemplo Juego de Tronos, en el que tú comentabas con tus compañeros lo que estabas viendo, y esa conversación también ayudaba a recordar. Yo creo que eso también es lo que ha contribuido a que realmente pues las series sean como cada vez más efímeras, ¿no?, en nuestra memoria.
¿Y quin paper juga a l'estrena de temporades completes en aquest oblit?
Bueno, el estrenar las temporadas en bloque, que es algo que hacen algunas plataformas como Netflix y como Prime en algunos casos, realmente está demostrado a las plataformas, para ellas tienen muy claro que nos fideliza mucho más. Cuando tú estrenas en bloque, eso genera al espectador una sensación de empoderamiento que le hace sentirse súper bien porque él puede controlar lo que va a ver. De hecho, incluso aquellas plataformas que estrenan semana a semana, lo que vemos cuando hacemos encuestas es que los usuarios prefieren que termine la emisión para poder verlas a su ritmo. Entonces, a pesar de que luego las series sean muy efímeras, al final se traduce en muchas horas de visionado y cuantas más horas vemos en una plataforma, más fidelizamos estamos y por tanto más proclives seremos a mantener la suscripción a esa plataforma. Así que las plataformas no dan puntadas sin hilo, es decir, estrenan en golpe porque saben que eso va a generar una mayor fidelización de sus usuarios.
¿Y por qué es tan importante el efecto de memoria espaiada para retenir mejor el que mirem?
El efecto de memoria espaciada es importante a nivel práctico y a nivel humano porque es importante que seamos capaces de construir unas buenas redes neuronales que nos permitan ser seres humanos funcionales, eso por una parte. Luego ya en el caso específico del audiovisual, si nosotros no dedicamos tiempo suficiente y sosiego a ver una serie de televisión, lo que ocurre es lo que le pasa a muchas personas cuando se estrena una nueva temporada de una serie que han visto, que recuerdan que les gustó, pero no son capaces de recordar exactamente qué era lo que había pasado. Y entonces eso también genera muchos problemas y eso se traduce pues que tengan que hacer introducciones muy largas e incluso que algunas, que las segundas o terceras temporadas tengan que recuperar elementos de la trama en modo de flashbacks o en modo de diálogos para que la gente recuerde qué es lo que pasó en las temporadas previas.
I la multitasca, és a dir, per exemple, mirar mentre fem servir el mòbil, encara empitjora més la retenció, entenc.
Claro, por supuesto, es decir, en un entorno de atención dividida, es que lo de la multitarea es un engaño. Nos han dicho que la multitarea es posible, y sí, en la práctica es posible, pero la multitarea es un engaño en el sentido de que si tú estás repartiendo tu atención entre diferentes actividades, no estás ejecutando ninguna bien. Aunque tú creas que sí, porque yo creo que todos nos engañamos pensando, sí, puedo escuchar un podcast y al mismo tiempo hacer una redacción para no sé qué y al mismo tiempo puedo doblar la ropa. No, eso no es posible. Puedes hacer las cosas en un nivel aceptable, pero donde está la verdadera utilidad de tu atención es en el foco, ¿no? Y todos los expertos nos dicen que vivimos en una pandemia de una crisis de atención brutal y que empezamos a ponerle remedio o las actividades profundas, las actividades científicas, las actividades de creativas no se podrán llevar a cabo porque no le estamos dedicando suficiente atención. Así que en efecto, si mientras estamos viendo una serie en versión original y estamos con el móvil y mirando reels y al mismo tiempo contestando WhatsApps, lo más probable es que la mitad o mucho más de lo que está pasando delante de la pantalla del televisor no nos estemos dando cuenta ni lo estemos reteniendo y por tanto lo recordaremos peor, claro.
I aquest consum compulsiu afecta només la memòria o també la capacitat crítica de l'espectador?
A ver, yo dentro de la paleta del consumo en maratón hay muchos niveles, es decir, realmente en los estudios nosotros consideramos que una persona hace maratón cuando ve más entre 2-3 episodios, porque eso ya supone desafiar la entrega semanal. Claro, no es lo mismo la erosión de la memoria y de la atención de una persona que ve 2 episodios de una serie a una persona que ve 6. Claro. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí que es verdad que una de las cosas que nos dice la neurociencia es que la plasticidad cerebral, es decir, esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, para evolucionar, para adquirir nuevos conocimientos, se ejercita cuando le pones las cosas difíciles, es decir, cuando le retas. Prestar atención, intentar encontrar el texto y el subtexto de lo que estás viendo, ver en otros idiomas, este tipo de cosas mejora la neuroplasticidad y por lo tanto sí que mejora nuestra memoria. Si nosotros estamos únicamente como con el piloto automático, probablemente nuestra memoria funcione mucho peor. No creo que esté únicamente responsabilidad de los maratones, creo que ya es un problema de que tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? Pero sí, probablemente la memoria se vea perjudicada porque fíjate que es curioso que las plataformas de streaming todo sea demanda, estamos más empoderados que nunca, pero también somos los espectadores más pasivos que nunca.
També a l'article mencioneu el concepte de l'efecte túnel. Què significa aquest concepte en relació amb les plataformes de streaming?
Pues mira, las plataformas de streaming son muy conscientes de que nuestro cerebro es muy maravilloso, pero a la vez tiene sus limitaciones, ¿no? El cerebro tiene una batería de decisiones diarias, es decir, nosotros tomamos muchísimas decisiones al día, pero miles de decisiones, algunas son involuntarias, pero otras no lo son. Y esa capacidad para tomar decisiones se va erosionando a lo largo del día. Por eso nuestra cabeza nuestro cerebro tiene tanta dificultad para elegir cuando se enfrenta a muchas referencias. Esto seguro que le ha pasado a ti o a cualquier persona que nos esté escuchando que entra en Netflix y no sabe qué escoger. Pero de repente está el aluvión de oferta que es que no eres capaz. Entonces los algoritmos, ya sé que los criticamos muchísimo, lo que hacen es intentar reducir esa oferta tan amplia en una selección un poquito más limitada que esté alineada con lo que a ti te gusta, porque es de lo que se trata. Yo te recomiendo algo en función de lo que yo creo que a ti te va a gustar, ¿no? Y para eso utiliza pues toda la información que tienes sobre nosotros. Claro, esto sobre el papel suena muy bien, pero pensemos en las consecuencias de que lo que te están poniendo siempre esté como muy alineado con aquello que te gusta, con lo cual tu visión cada vez se va estrechando más. Claro. Por eso se le llama visión de túnel, porque tú al final, digamos que todo lo que no está iluminado por tus intereses, que sería la luz al final del túnel, todo está como en una gran oscuridad porque los algoritmos no te lo enseñan. Con lo cual, para la diversidad, para tu formación de tu gusto, es decir, claro que a lo mejor, pues si a ti te encanta la comedia romántica, pues a lo mejor un drama político pues te puede dar muchísima pereza. Pero tal vez porque no has visto un drama político que de repente digas tú, ostras, esto me gusta. Entonces es muy importante. Las cosas que no forman parte de las cosas que nos gustan son casi tan importantes como las cosas que nos gustan para desarrollar nuestro sentido crítico y nuestras preferencias, ¿no? Entonces es una cosa que hay que, bueno, yo siempre animo a que se pelee contra ellas, ¿no? Que no siempre uno abandone la decisión de qué ver a los algoritmos, ¿no? Y que se le ocurra un poco más, que siga críticos, que siga secciones de radio, que lea, que busque por ahí recomendaciones que vayan más allá de las que dan las plataformas.
I en tot això, per exemple, podem dir que l'espectador llavors és molt actiu en el consum, però passiu en l'elecció, no?
Totalmente, y cada vez más. Si lo piensas, una cosa tan aparentemente sencilla como puede ser TikTok, ¿vale? Uh-huh. TikTok es una madriguera, es un agujero negro. Es decir, tú entras en TikTok y fácilmente te pasa una hora. ¿Por qué? Porque tú no tienes que elegir activamente nada.
Claro.
Digamos que tú únicamente estás haciendo el gesto de pasar el dedo por la pantalla y ya el algoritmo se encarga de servirte una mezcla muy apropiada de cosas que te gustan y cosas desconocidas. Entonces ahí tú estás constantemente segregando dopamina, ¿no? Que es esa hormona que nos hace sentir tan bien. En las plataformas de streaming pasa un poco lo mismo. Si te pones delante de una selección en concreto, se te reproduce un tráiler, a menos que silencies esa opción. Uh-huh. Se te despliegan imágenes, te están apareciendo filas, selecciones de contenido infinitas. Realmente muy poca gente se va al cajetín de buscar y dice, no, quiero ver una película con este actor de este género. Es decir, son búsquedas pasivas. Entonces, claro, esa comodidad, que por una parte está muy bien, sobre todo cuando llegamos pues una noche a casa cansados de trabajar, está fenomenal, pero también es verdad que en la búsqueda activa yo creo que suceden más cosas. Suena un poco a Mr. Wonderful, ¿eh? Pero yo creo que la magia está en las cosas que buscamos activamente, ¿no? y en los descubrimientos. Las plataformas realmente nos han vuelto muy poco aventureros, creo yo.
I ja per anar acabant, què podem fer com a espectadors per recuperar el control davant dels algoritmes i el consum compulsiu?
A ver, esto es bastante difícil, ¿eh? Porque creo que una vez nos hemos metido en esta dinámica es un poco difícil salir de ella. Yo siempre animo a la gente a que busque recomendaciones no solamente en las plataformas, ¿no? Que busque pues gente en redes sociales, críticos, secciones de televisión, secciones de radio, que las hay buenísimas, de gente que sabe muchísimo. Yo tengo un truco, que a lo mejor a la gente le sirve, es que yo me voy creando perfiles en las redes, en las plataformas de streaming de cero. Me creo perfiles, tú te puedes crear todos los perfiles que te dé la gana. Entonces, de repente, o entro en los perfiles de otra gente para ver lo que le recomiendan a ellos.
Sí.
Porque probablemente le recomienden otra cosa, ¿no? Y luego yo he hecho mucho mano de lo de toda la vida, lo de pedirle a un amigo que te recomiende cosas. Que creo que también es una práctica que hemos quizás aparcado un poco. Pero normalmente cuando le preguntas a un amigo, a un conocido, a un familiar que te recomienda algo que ha visto, esa persona te lo va a recomendar desde el conocimiento de he visto esta serie y esta serie es buena por esto, ¿no? Y esa claro. persona normalmente se lo preguntas a gente de cuyo criterio te fías o gente que te conoce muy bien, ¿no? O sea que yo creo que sabes, con esos tres elementos yo creo que podemos recuperar un poco el control, ¿no? que le hemos dado a las plataformas.
Molt bé, doncs, Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, investigadora del grup GAME, un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, castellà.
El grup pessebrista de Castellà va inaugurar ahir una exposició que recull una cinquantena de cartells de les diverses exposicions fetes al llarg dels anys al local de l'entitat. Un dels parlaments va anar a càrrec de Jaume Muntada, un dels pessebristes més veterans del grup pessebrista. El seu pare ja ho era i ell, de ben petit, ja voltava pel local. L'entitat rebrà la medalla de la vila aquest vespre i ell serà l'encarregat de recollir-la, juntament amb representants de l'entitat. La Marina Antonez ha parlat amb ell del 75è aniversari d'aquesta entitat i del que representa aquesta medalla.
Molt bé, Jaume, doncs si et sembla comentem aquest fet, no? Enguany l'Ajuntament entrega la medalla de la Vila al grup passebrista de Castellà. Tu com a passebrista veterà, com valores doncs, que s'hagi decidit doncs, aquesta medalla d'honor, podríem, al grup passebrista?
Bueno, és una cosa que a l'entitat, al nostre grup, doncs, ens afalaga molt, no?, poder tindre aquest reconeixement. I bé, és una demostració de que intentem fer la feina ben feta i això es queda doncs, reflectit amb el reconeixement que tenim d'altres llocs, no? Vull dir que estem donant també visibilitat al poble de Castellà i, bueno, ja dic que el fet de que ara ens atorguin la medalla de la Vila, doncs, per nosaltres, doncs, és un gran honor i una cosa que ens afalaga molt, sí, sí.
Aquesta medalla coincideix amb els 75 anys de l'entitat, no? Déu-n'hi-do aquesta xifra.
Sí, vull dir, mica en mica s'omple la pica, diuen, no? I sembla mentida, doncs, que hagin passat ja 75 anys, que aquests 75 anys estan farcits de molta història, de moltes anècdotes i, com no, de molts pessebres. I entre ells hi ha, doncs, molts pessebres memorables i que estan escampant-se arreu del món. Vull dir que, bueno, és això que diem, hem anat fent treball com de formigueta i hem arribat fins aquí, fins als 75. I que per molts més.
I tant. A nivell personal, m'imagino que també ha estat com emocionant, no?
Bueno, sí, està clar, vull dir, quan veus que vas assolint fites, ja siguin, doncs, al llarg del temps, no?, arribar a fer-ne 75, doncs mires enrere i veus que hi ha un bon camí, un llarg camí fet, però des de l'entitat volem mirar endavant i mirar cap al futur i el camí que ens queda, que esperem que sigui molt llarg.
De fet, aquest lligam t'arriba des de ben d'hora, no? Tu tens lligam amb els pessebristes des de ben petit.
Sí, bueno, jo, com que aquí diu, vaig néixer als pessebres, perquè el meu pare ja en formava part, i el fet de formar-ne part i de ser pessebrista implicava que jo i els meus germans i tota la mainada de casa, doncs, els dissabtes i diumenges, que en aquella època no hi havia tants entreteniments com hi ha ara, ni teatres i això, doncs clar, la mainada, doncs, el pare se'ls emportava al pessebre i voltàvem per allà, ens embrutàvem de guix, arribàvem a casa, la mare rutinava perquè anàvem arrebossats de guix, i, bueno, i així ens hem anat creixent i coneixent el pessebre, sí, sí.
En quin estat de salut està ara el grup passebrista?
Jo diria que molt bona. Doncs tenim assegurat el relleu generacional, tenim una bona paritat entre homes i dones i van sortint, perquè està clar, no és només tenir gent, vull dir, sinó que aquesta gent es vagi formant com a artista i es vagi encomanant i vagi agafant els coneixements que transmeten, doncs, els més veterans, i puguin també dir la seva, perquè això és l'altra cosa que, a diferència d'altres entitats passebrístiques, doncs vas a segons quina entitat i sembla que tots els passebres siguin fets per la mateixa persona, i això ve donat, doncs, perquè millor només hi ha un mestre. Aquí som més gent a poder dir la seva, i també donem més marge, més llibertat, que cadascú pugui expressar-se artísticament com vulgui, dintre d'uns mínims de qualitat, no? Però ja dic que l'entitat jo la veig super ben sana.
Jaume, tu també t'ocupes de fer els cartells, de fet, uns quants d'aquests cartells es veuen exposats aquests dies al Calissó.
Bueno, mira, jo, a part de fer cartells, que vaig començar a fer els el 2007, em porto fets 18, des del 2007 fins ara, tret de l'any de la Bienal, que el vam fer per una persona externa, tots els he fet jo, però a més també he fet un estudi, un recull dels cartells que voltàvem per allà al pessebre sense massa ordre ni concert, no? N'hem aconseguit recuperar 60. El més antic que tenim és l'any 61. I, bueno, en falten alguns, però els tenim, des del 61, els tenim, bueno, tenim molts, en tenim 60. Sí que tenim constància que el primer que en tenim constància cartell és l'any 53, que va ser uns cartells de cartolina de 25x35 que es van fer a la comercial tipogràfica del carrer Tres Creus de Sabadell, perquè el Vallès Impressor no va començar a fer-se la feina fins al 60. Uh-huh. L'any 60 va començar el Vallès. I res, ja dic, cada vegada és més complicat. Bueno, aquest any no he tingut massa problema, perquè com que aquest any és el 75 aniversari, el cartell que hem fet es basa bàsicament en el logo que vam escollir d'un concurs que havíem convocat. Uh-huh. Per fer el logo. Sí, sí. Uh-huh.
Molt bé, doncs Jaume, jo crec que ja podem deixar-ho aquí. Enhorabona compartida per aquest guardó, aquesta medalla de la vila, que s'entrega el dia 10 a les 8 del vespre als jardins del Palau Tolrà. D'entrada
també volia puntualitzar que també us recordo que el dia 9 a Cal Calissó també fem una petita exposició precisament d'aquests cartells. N'hi haurà una vintena i estaran exposats allà durant la festa major. Bueno, durant tot aquest mes.
D'acord. A partir del dia 9 al Calissó, doncs podem veure una mostra d'aquests cartells que ha fet el Jaume. No sé si tots els que hi haurà exposats són teus, no tots, no?
Hem fet un recull des del més antic i hem fet una tria així una mica aleatòria i els hem posat.
Perfecte. Doncs tenim pessebres per estona, eh?
Això mateix. Esperem.
Doncs moltes gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Va bé, molt bé. Adéu.
És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Waited patiently like all my life. Yeah, nobody ever seems to get it right. It's like I'm the only one who knows just what I like. What can I say? I just can't help it. Tonight I'm feeling selfish. What I do should have I should know. It's just human nature, yeah. So I invalidate your heart. Don't need your love to love me. Be my own celebration, yeah. No stimulation, yeah. Use my imagination. I don't need your love to love. I've been spending time on everybody else. It's time I drink for me. Feel love, oh baby. Never kept my magic all to myself. So now go give it to me. When it's said and done, I'm gonna show me some sweet love. I'm gonna give it to me. To me, give me some of that. Yeah, I'm gonna give it to me. Give me some of that. I'm gonna show me some. And I've been thinking I should spend a little more time on me. Looking buddy ain't nothing but exciting me. Oh no, yeah, my dick's gonna get me all I need. What can I say? I just can't help it. Tonight I'm feeling selfish. What I do should have faced you, no. It's just human nature, yeah. I can't validate you, I don't need your love to love me. Be my own celebration, yeah. So no stimulation, yeah. Use my imagination, I don't need your love to love. Give it to me, give me some of that.
give it to me.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
He gave to you golden ring. Made you happy, it made you sing. I played for you on my guitar. Didn't last long, didn't go far. Though the times have changed, we've rearranged. Will the ties that bind remain the same? You
came around. After a while, everyone said I made you smile. It all went well. Suddenly then he heard that you would marry again. And though the times have changed, we've rearranged. Well, the ties that bind remain the same. I give to you a golden ring. I make you happy, but I make you sing. Though the times have changed, we've rearranged. Will the ties that bind remain the same? Though the times have changed, we've rearranged. Will the ties that bind remain the same?
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Don't wanna see your face no more. els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You can go, I said, young man, when you're short on your dough.